Al matí, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com, Ràdio Sabadell. A Twitter, @RadioSabadell.
I un dijous més, afortunadament, tenim els prescriptors apostant per la cultura. Avui, com sempre, com cada 15 dies, ens acompanya el Sergi Bracons parlant de sèries que em sembla que porta moltes, moltes propostes. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
També ens acompanya en Sabater, el nostre expert en cinema, amb la seva mirada crítica, ja em fa patir. A veure què ens portarà avui.
Molt bon dia.
Bon dia. I també el Rafael Sabater, que ve, com sempre, de Sabadell Còmics, carregat de còmics.
Com sempre.
Com sempre, per tots bon els públics, eh? Vinga, doncs comencem, que tenim molta feina. Va, Rocío, posa la música del Sergi, que té ganes de ballar. Vinga, a veure què ens proposes avui.
Doncs mira, avui porto dues sèries, però abans de tot, la setmana passada vaig parlar de... d'una nova plataforma que sortiria, que és el Disney Channel.
Sí, 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 què?
I aprofitant que veig el Rafael, que va amb la samarreta Star Wars, vaig comentar que han tret una sèrie nova de Star Wars, no sé si ho coneixes, que era una sèrie que es diu Mandalorian. I ara vaig comentar una mica, és molt xula, però sobretot una de les coses que m'he adonat amb veient tantes crítiques i que últimament per l'Instagram no paro de veure memes d'això, i us explicaré una miqueta, és que... No sé si coneixeu el Yoda és el dels més famosos, i el Yoda doncs, és una persona que viu uns quants segles, uns 800-900 anys va viure.
Com el Jordi Hurtado, més o menys.
Correcte. I a més era l'últim de la seva espècie, no se sabia res més. Doncs en aquesta sèrie, en el primer capítol, apareix un de l'espècie del Yoda, que té 50 anys. Llavors això no, els fans, com que ja es veien que el Yoda no sortiria més o que era l'últim de l'espècie, etc., hi han hagut una mica crítiques tant a favor com en contra, però la gran majoria han sigut a favor. I doncs, jo no paro de veure per l'Instagram fotos del Yoda que té 50 anys, que és un bebè, però clar, com que viuen tants anys, doncs amb 50 anys segueix sent un bebè encara. I això crec que donarà molt i molt i molt... de parlar i segurament doncs, anirà evolucionant aquest personatge i tornarem a tenir un personatge de l'espècie del Yoda. Llavors, com que han dit que trauran 5 sèries diferents de Star Wars i diferents i diverses pel·lícules més, doncs crec que això donarà molt joc i crec que tornem a tenir doncs, a tots els fans de Star Wars un al·licient per seguir veient coses d'aquesta gent.
Molt bé.
I per molts anys.
I per molts anys. Que duri molts anys, exacte.
I ara sí, comencem amb una altra plataforma que han tret o ja van treure, però ara estan apostant bastant per fer algo similar a Netflix, a HBO, etc, que és l'Apple TV, i ara ens treuen aquesta primera sèrie que ha tingut un gran pressupost per fer-la, llavors doncs, té pinta de que pot ser una de les grans sèries també d'aquest any, i aquesta és Sí, que ara escoltarem una mica el trailer, tot i que està en anglès, però escoltarem uns segons. The moment has come. Centuries from now, almost all humans have lost the ability to see. Uf, molt apocalíptic, vale. No? A veure, explica'ns. Ja ho he escoltat, això, que diu que doncs, tenim el Jason Momoa, que és un actor que està també bastant en auge, per dir-ho així, que és el que va fer de Khal Drogo a Juego de Tronos.
Sí.
Doncs aquest és una mica el reclam que té, i és una sèrie de ciència-ficció que parla en un relat que hi haurà a la Terra d'aquí 600 anys. Llavors, d'aquí 600 anys, com heu escoltat, la gent ha perdut la vista. I no se sap res.
Podria passar, eh? Perquè tanta pantalla, no? Tants mòbils. Sí. L'altre dia vaig llegir un estudi que es veu que cada vegada hi ha més problemes derivats per les pantalles. Perdó per l'incís.
Jo estic ja amb ulleres. Doncs, tant temps que s'ha transcorregut després de que passés això, la gent ha après a viure amb quatre sentits, amb els altres quatre, fins que el Jason Momoa, que és el Baba Boss, el líder d'una tribu, perquè s'han com han tirat endavant però també una mica enrere, i a més han perdut la vista. I ell pues, es casa com amb una dona que ja està embarassada, o sigui, no la deixa embarassada ell. I quan té els dos fills, que són dos fills, s'entera que aquests tenen vista, tenen visió. I ells, pues, totes aquelles persones que sí que hi havia algú que podia veure, el tenien com que era com un bruixot o una bruixa. O sigui, com una mica tornant enrere les dones que s'havien multiplicat en aquella edat, pues, li deien que eren bruixes i eren les dones intel·ligents. Doncs passa una mica així. Llavors, Jo no hi vi res, es va estrenar el dia 1 d'aquest mes passat, de novembre, i és del creador també de Peaky Blinders. O sigui, que és una sèrie que té...
Home, que a tu t'encanta, ja només amb aquesta recomanació, no? Ja.
Té bastant al·licients per veure-la. Llavors, diuen que el primer capítol és una mica el pitjor, per dir-ho així, però que la cosa augmenta bastant i sembla que sé que és una temporada amb bastant bones crítiques.
O sigui, que li hem de donar una oportunitat, no? Tenir una mica de paciència.
El problema és que, clar, Apple TV, doncs, de moment només ha tret aquesta gran sèrie i, clar, fer-te d'una plataforma per només veure una sèrie, això, doncs...
Però, quan bueno, després Disney ja ens ofereix, no? Sí. Tot el món galàctic.
Ara m'ha de preguntar, amb aquesta Apple TV també has de pagar, o sigui, has de pagar cada mes. Hi ha HBO, Netflix... Diari Disney,
no,
Disney Plus,
això.
Es van barrejant, per això.
De juntar, perquè no.
L'HBO i l'Amazon ja s'estan ajuntant. Llavors jo crec que el que passarà al final és que...
En fusió, sí, s'aniran ajuntant i quedaran un o dues.
Disney Channel ha comprat els drets de Star Wars, de Marvel, i ha comprat també els de la Fox, que la Fox tenia algú de Spider-Man i això, que els havia vengut, els de Marvel els havien vengut. Llavors van un altre cop tornant tots junts per oferir més coses en una mateixa plataforma.
Doncs
com
ja
els
bancs. Exacte, ja, ja dic que aquests guanyen. Aquests
sempre,
guanyen segur, perquè amb aquesta, no?
Star Wars
amb aquesta lliga, imagina't, sí, sí, clar, només el públic tan fidel que tenen, ja està. Molt
correcte.
Bé.
Vinga, i ens anem ara a la segona, que és dels primers cops que jo porto aquí una sèrie espanyola, però realment crec que el cinema espanyol i les sèries espanyoles estan pujant bastant, estan a venir actors i actrius més potents,
amb directors.
Directors, correcte, el cinema espanyol de lo que era lo que és, sembla que ha evolucionat bastant en pocs anys i seguirà fent-ho, a més amb la globalització i tot, s'estan agafant idees d'altres cine, bueno, està bastant bé. Llavors us porto una sèrie que es diu H, que a més és d'aquí del nostre país i parla sobretot de Barcelona dels anys 60. Jo us porto el tràiler, que per fi aquest sí que el puc portar en castellà, i així pues, el deixarem un ratillo.
¿Trabajas en ese club? El Albatros. ¿Tiene algún problema?
Tú no eres uno de ellos.
¿Cómo te llamas?
Elena. Elena con H. ¿Dónde sacáis tanto dinero?
Olvídalo todo. Esta es tu nueva vida.
¿Por qué me has elegido a mí?
Apareciste aquí, ¿ya no te acuerdas? Quizá fuiste tú quien me eligió a mí. ¿Qué quieres?
Quiero saberlo todo.
Subiendo muy deprisa.
Vale, doncs mira, ja tenim el títol que és H, que és H d'Helena.
Sí.
Doncs tenim una història real de... És algo que ja hem vist, no? Que és drogues, que són, bueno, tràfic de drogues...
El Raval, els anys 60...
Correcte, postguerra... Doncs tenim l'Helena, que era una de les grans mafioses de tràfic de quan va arribar l'heroïna aquí a Barcelona, o a Espanya en general, que va ser als anys 60 i tan mal va fer. Doncs aquest 1 de novembre es va estrenar a Netflix, que aquesta suposo que ja la té tothom, o sigui, aquesta... a més també van anar a més d'un programa ensenyar-la això, i tenim doncs, a la Eva Ugarte, que fa el paper d'Helena, que la veritat és que és una actriu que també fa 2 o 3 anys no la veien gaire i ara l'estem veient bastant, perquè s'ho ha guanyat, és una gran actriu. A mi m'agrada molt com ho fa, jo m'he vist un parell de capítols i la veritat és que està molt i molt xula. A més, graven a Barcelona i a Manresa, o sigui que anem veient similituds i hi ha molts actors d'aquí a Catalunya.
Perdona, hi ha un actor sabadellenc, el Pep Ambròs, el vam entrevistar un dia abans de que es presentés la sèrie doncs, a Netflix, ens va explicar als nostres oients com havia doncs, preparat el seu personatge, el de Julio Sinovilla, que és l'advocat del personatge que interpreta doncs, el Javi Rey, el Malpica, i la veritat és que bueno, és un actor d'aquí forjat al Teatre Sant Vicenç i que ens explicava això, no? De fins i tot la repercussió de participar en una plataforma com aquesta, com a Netflix, o sigui que ja només...
Mira, no ho sabia jo.
Només per veure el Pep Ambròs ja val la pena.
Doncs sí, i res, doncs és això. A la sèrie parla sobre el tema de les drogues, de l'heroïna dels anys 60, postguerra, surt doncs Barcelona molt mal feta, la música és molt potent, les actuacions també estan molt bé, i crec que és una sèrie que ha triomfat bastant, les crítiques són bastant positives, i sobretot el tema de la gana, les enfermetats, les armes, el perill de sortir al carrer i que et podessin agafar i posar-te a la presó, o sigui, parla bastant també de Franco, sense dir res de Franco ni de... darrere d'ell, però sí que es deixa entendre doncs, tot el que passava en aquelles edats, i crec que doncs, per tots nosaltres que hem viscut aquí, que potser jo ja vaig néixer molt endavant i aquestes històries no les coneixia tant, crec que està molt ben trobat de fer una sèrie sobre això i aviam com va avançant.
Doncs seguirem atents a veure com avança doncs, aquesta història, que també és interessant per les noves generacions, no? Que potser no eren tan conscients dels estralls que va fer doncs, la droga en aquella època.
Això fa poc, perquè realment fa poc.
Totalment. Sergi, molt interessant avui la secció, com sempre. Doncs vinga, va, ara és el moment d'en Rafel, que té un munt de títols i tinc molta curiositat. Comencem sempre pels petits. El Jan riu perquè després ens posarà a prova, perquè cada setmana canvia la sintonia i no en tinc ni idea. No, ja estic patint. Tu ets fidel, clar que sí.
Vinga. Bueno, mira, començarem amb un conte, sí, pels més petits, això seria per 4, 6, 7 anys. És un flipbook, que és d'aquells que es pot llegir per les dues bandes. Es comença per un, s'arriba fins a la meitat, dones la volta i tornes a llegir. I en aquest cas és perquè parla de nens i de nenes. Val? Per una banda és un nen i per l'altra és una nena.
Quina gràcia, ja és com un joc, Sí. Només llegir així, que puguis
parlar
de l'altre.
Doncs mira, el títol és doble, segons com llegeixes la portada. Els nois també poden, o les noies també poden. Les autores són la Sophie Gourion i l'Isabel Maroger, i ho publica Astronave. I en aquest cas ens tenim un conte que explica que dels estereotips que tenim creats amb els nens i els nenes. Els nens, doncs, també poden. Doncs, els nens també poden plorar, no passa res. Poden manifestar les seves emocions. Poden jugar amb nines, no passa res. No falta que estiguin tot el dia jugant a futbol. I al revés, quan girem el conte, veiem les nenes que també poden, això, poden jugar a futbol, poden jugar amb joguines de nens, poden jugar amb avions, no falta que juguin amb nines. I tota la història és així, doncs, és explicar doncs, que aquests estereotips doncs, que no calen, que cadascú que faci el que vulgui.
El que vulgui, afortunadament, no? Canvien les mirades, sí. Les propostes literàries per donar doncs, no, als nostres nens i nenes.
Tot i que hi ha polítics que ens vulguin anar fent tornar enrere i gent que els vota, doncs no s'hauria de fer tot això.
Per això
que
cadascú
tingui llibertats.
Per això necessitem cultura.
La cultura, sí senyor, llegir.
Totalment.
Cultura i llegir, perquè quan no es llegeix és quan s'acaben amb aquestes coses. Sí. Doncs això, un conte que està bé, que m'ha fet gràcia per això, no? Que són la història d'un nen i una nena, doncs que, bueno, doncs que explica doncs que no passa res, doncs que podem fer el que ens doni la gana. Si vols vestir, la nena diu, si vols vestir de Spiderman amb una festa de disfresses, doncs vesteixes, no tens per què disfressar-te de princesa. Si vols disfressar de superheroi, doncs ben fet que fas.
Molt bé, doncs aquesta era la primera proposta que ens portava en Rafel, i ara la següent serà...
Mira, era ser una vez dos princeses. Seguim amb el tema, perquè doncs, ja és aquest tema doncs, del mateix, no? De que el príncep que salva la princesa, doncs no. Bé, en aquest cas tenim el còmic que es diu així, era ser una vez dos princeses, i l'autora és la Cathy O'Neill, que ja n'he portat altres vegades, i vaig portar el del Príncipe i la Modista. I és que aquesta autora sempre intenta trencar amb aquests, amb els motllos fets. Doncs perquè el príncep ha de salvar la princesa que està tancada, no? Doncs en aquest cas, la història és de dues princeses. És una princesa que veu que una altra princesa està tancada i la salva. Val.
I no necessiten cap príncep per exacte. Ser salvades,
sortirà,
no?
Sortirà un príncep, que més endavant sortirà un príncep, que és una miqueta maldestre, que li passa de tot, i que precisament elles l'ajuden. O sigui, elles, les dues princeses, ajuden el tercer, en el príncep. Val dir que la història, doncs, és una desconfiguració de la història i tornada a fer, doncs, perquè doncs, és el mateix sentit, no? De que, bueno, doncs, que cadascú tingui el seu rol, no hem de tenir rols prefixats, sinó que cadascú pot fer el que vulgui amb la seva vida. Mm-hmm. És una miqueta també ensenyar als nens. Això seria potser una miqueta més gran, l'altre era de 4 a 6, aquí ja estaríem parlant de 6, 7, 8, amb aquesta edat, 9, i és això, doncs per ensenyar doncs, que si vols ser un príncep, si una nena vol ser un príncep i vols salvar a gent, doncs ho pot fer tranquil·lament. No fa falta estar allà cridant, xisclant, que el salvin.
Clar que sí, ens encanten, eh? Aquí, doncs, a còmics, trencant estereotips i estigmes per canviar, per transformar la nostra societat i, sobretot, ajudant els més petits doncs, a canviar aquesta mirada. Més coses.
Doncs mira, després tenim una altra que ja és per més grans, aquí estaríem parlant de 9 o 10 anys més cap amunt, i es diu Entonces nos perdimos, del Ryan Andrews, i ho publica Astronave. I en aquest cas tenim una història que també entronca una miqueta amb això, no? amb aquests estereotips, amb aquests fets, amb una miqueta també amb el bullying, que s'ha de vigilar molt això. I és una història que comença, és una història de fantasia. M'ha recordat molt les històries de Ghibli, del Totoro, i coses així, fantasia així molt, molt bonica, és molt dolça i tal. I són un grup de quatre nois que van en bicicleta, i què fan? Doncs hi ha una festa en un poble que tiren unes llumetes al riu, amb unes barquetes i les llumetes van baixant pel riu. I ells, doncs, un dia doncs, agafen les bicicletes i segueixen pel riu, van seguint les llumetes.
Ai, aquesta curiositat, dels
sí.
Nens.
Hi ha un cinquè amb bicicleta que els va seguint, que els va juntar amb ells, i ells, els altres no volen, perquè és com si diguéssim, correu més que ens està perseguint, que va venir, aquest no el volen, no? I l'altre els crida perquè l'esperin, no? I els diuen, deixa't. Per això deia aquesta història una miqueta d'això del bullying i de fer una miqueta de buit amb altres nens, no? Arriba un moment que ells van seguint les barquetes lluminoses pel riu i arriba un moment que arriben a un pont que els pares els han dit d'aquí no podeu passar perquè això és una zona desconeguda. No, sisplau, no passeu d'aquí, no passeu d'aquí, no? Arriben amb les bicicletes i tres decideixen no seguir. Però hi ha el valent, és el del grup, que diu jo segueixo. I sí, tira. Quan ja està, ja segueix pel camí i segueix el riu, veu que el segueix perseguint, el nano que anava al darrere ha tingut la valentia de seguir. Els altres han tirat marxa enrere, però el nano el segueix. Al final l'espera. L'espera, i aquí comença una gran aventura. Una gran aventura d'amistat, de retrobament, de coneixença, i de que per veure una miqueta això, no? Aquí trobarem un os que parla, que precisament vol capturar aquestes barquetes lluminoses, perquè més endavant no seran barquetes, sinó que seran peixos lluminosos. I va amb un cistell gegant que serà el que agafarà els peixos, no? Tota la història és això. És un món de fantasia, un món d'amistat, i al final serà aquesta miqueta de coneixença entre els dos, i al final el que vèiem que sempre anava al darrere tal, al final s'arriba en un moment de plena amistat. I és una història molt, molt, molt bonica, molt, molt ben feta, molt ben pensada, amb personatges molt ben treballats i amb històries, situacions que vaja, suposo que la canalla que llegeixi els seguirà amb la boca oberta.
Em sembla que els hi enganxarà moltíssim, sí. Que sempre és el que diem, que per despertar el plaer de la lectura el que hem de trobar és el nostre llibre.
Sí.
I per això ens agrada
guanyat ja premis a fora, a França, als Estats Units ja ha guanyat més un premi, acaba de sortir, i ha guanyat premis pel públic infantil, juvenil. Vol dir que, bueno, és una història a seguir, una història molt bonica.
Diria que és número únic. I per incloure la carta dels Reis.
Sí. És molt sa, molt recomanable. Diria que és número únic, sí. Sí, comença i acaba. Jo vaig per la meitat, no me l'he acabat, encara.
Molt bé.
No me l'he acabat de llegir, però pel que veig serà una història única, vol dir que és un bon regalet, això, per regalar. Un bon regal.
Què més? Algun més?
Va, fem un altre.
Vinga, va.
I ara per un poc de llago, Mira, el títol és Por la Muerto.
Per als nens grans, no un publicador.
Nens grans, bueno, sí. Exacte.
Vinga.
Mira, es diu Por la Muerto, i els autors són dos italians, que es diu Paolo Baron i Ernesto Carbonetti. Ho publica una editorial, que és una nova editorial, que es diu Nuovo Nove. I el títol és Por la Muerto, cuando los Beatles perdieron a McCartney. i es refereix a aquella llegenda urbana que tots hem sentit a parlar de que el Paul sí. McCartney va morir en un accident i que el van
substituir. I que el van substituir per un altre i fins i tot hi ha en algunes imatges,
exacte,
no? Que diuen,
exacte,
mira, és que...
I el disc de l'Abbey Road, que el Paul McCartney va amb el pas canviat,
sí, exacte,
i això és el signe de que no és el Paul McCartney.
Ens falta el Paco, d'Espai sí, Records, sí, ara, per donar sí, sí, sí. més anècdotes
no,
d'això.
No, perquè no li agraden els Beatles.
Ah, no li agraden els Beatles?
No,
és que és...
És raro, menja part, el Paco menja part.
Molt bé, molt bé.
Doncs recordeu que hi ha una cançó que, si, que és la cançó del disc en blanc dels Beatles, que és Revolution 9, que hi ha un tros del disc que si l'escoltem...
Vinga, Rocío, que soni.
Number 9, number 9, number 9.
Hi ha un moment que va dir number 9 tota l'estona. Sí, i deien les teories aquestes conspiratives que si l'escoltem al revés... Si es pot escoltar al revés...
A veure...
Diu, turn on dead man.
Ai,
torna home mort. Al revés, i això va ser una de les... Aquesta va ser una de les bases de la teoria de la conspiració, no? Que en el disc que escoltat al revés deia que el Paul era un dead man, que havia mort, no?
Que fort, que havia mort.
I això, bueno, va sortir inclús a revistes, va tenir que sortir el Paul McCartney amb la seva dona a desmentir-ho, i es va crear un... Va haver-hi durant temps, Encara
sí, sí.
Em sembla que encara
dura. Encara dura. Jo crec que aquestes coses, no? Aquestes teories sí, conspiratives sempre queden.
Doncs aquests dos autors italians han fet una idea molt bona, que és agafar i dir, bueno, doncs, realment, doncs, Paul McCartney va morir. Doncs ara explicarem com. Val? I amb una idea amb flashbacks que va tirant endavant i enrere, parla de la relació entre Paul McCartney i el John Lennon, que aquí ja es, com en aquella època ja es començava a deteriorar, perquè cada un tenia una manera de concebre la música, de compondre. El Paul McCartney volia compondre molt, 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 molt i molt ràpid, i en canvi el John Lennon era d'aquells que es podia passar, ell sempre l'acusava de que es podia passar-se una tarda amb quatre acords i que no li sortien, de que no hi havia manera, i passar-se una tarda, i el Paul McCartney s'emprenyava. I aquí és on va començar a haver-hi els problemes, no? Doncs ajunta aquestes dues històries, la relació real entre ells dos, amb una història fictícia, que és que els truquen un dia de que el Paul ha tingut un accident de cotxe i que què fem? I el manager li dic, mira, doncs el que podem fer és buscar un substitut, busquem un que s'hi sembli i que el substitueixi, no? I aquesta és la base de la història.
Brutal, les il·lustracions.
Sí, és boníssim. Sí, sí. El porto més que re inclús per això. El dibuix és perfecte. És una passada. Són ells.
És que són ells.
Són caricatures.
És que sembla fotografia.
És molt caricaturès, sí, sí. Però són ells, són ells. Són realment, és boníssim. I em fa molta gràcia això, no? De que per una banda, hi ha històries reals d'ells, del que passava amb la seva relació personal, i l'altre van introduint endavant i enrere el tema aquest de que s'havia mort. I què fem i com actuem? Dos no volien seguir, però el manager els obliga que sí, busquem un substitut, busquem, fem càstings, troben un noi, l'ensenyen a tocar amb l'esquerra, perquè el Macarena d'Esquerra va dir, està molt ben muntat i penses, i al final ho capgira un altre cop. Va dir que no l'explico i posa
una història. No, no, no ho expliquis, no facis molt, spoilers.
Molt ben pensat, però realment està molt ben pensat, és molt divertit i que dius, bé, una història de molt mal distret.
També.
I a part per conèixer també coses desconegudes dels Beatles, perquè tot el rato va introduint cosetes molt divertides.
No, és preciós, és un petit tresor. Jo crec que per la carta dels Reis dels nens grans, jo crec que segur que fa les delícies de més d'un. Jan, et toca. Sí, a les inclòs a la teva carta ja o què?
I tant,
no?
I tant.
Vinga, que soni la sintonia que ara ens posarà
aviam,
a prova.
Aviam,
a veure.
Si l'adivineu.
A veure.
Aviam, escoltem.
Perquè no encertem ni una,
L'última no.
No sé, això em recorda cap a la Xina oriental. Ai, seria
no,
pel
ningú. Jo vaig per perduda. Una pista.
Si us dic Robin Williams.
El Club de los Poetas Muertos.
Sí,
los Poetas Muertos.
Molt bé.
Home, d'empeus, tot.
Sí.
Has guanyat un premi,
Grande.
Molt bé.
Com era la que sempre diuen...
Sí, mi capitán. Això, mig punt, ens hem guanyat mig punt, Rafael, tu i jo. Vinga, i per què has triat aquesta sintonia?
L'he triat aquesta
perquè... Sempre hi ha un motiu.
es va estrenar un 22 de novembre de 1989.
Ja
fa
tant
de
temps.
Demà farà 30 anys que es va estrenar.
30 anys. Doncs jo la recordo,
Jo la recordo moltíssim, moltíssim. És brutal. Jo la recomano, Aquesta sí, no?
Sí, la recomanem molt.
Sí, és una pel·lícula que sempre crea molta controvèrsia, perquè és veritat que té coses molt bones i té coses dolentes, i hi ha qui l'estima i hi ha qui l'odia. És una pel·lícula
que no deixa indiferent.
Jo personalment l'estimo.
Nosaltres també.
Jo també.
Sí. Home, clar, has guanyat el punt, que has de dir. Què més?
Primer de tot, vull començar. O sigui, aquesta ha sigut la setmana de Netflix. Ja us ho puc ben dir, portem unes setmanes que Netflix està arrasant. I per començar, òbviament, començarem amb El Irlandès.
Hello. Hey, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Hello?
Is that Frank?
Yes.
Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you.
Thank you.
Doncs últimament, aquests últims anys, Netflix ha estat començant una batalla contra Hollywood, de jo soc productor de pel·lícules com vosaltres i em mereixo el mateix respecte. Ja ho va fer l'any passat amb Roma, va fer la millor pel·lícula de l'any i va esperar l'Oscar i no el va aconseguir. I aquest any repeteix jugada. I per fer-ho fa de la mà, amb el permís de Kubrick, el millor director de la història, Martin Scorsese, i de dos dels millors actors de la història, Robert De Niro i Al Pacino, ja molt habituals en la seva filmografia. I aquesta última pel·lícula de Scorsese tracta la història de la desaparició de Jimmy Hoffa, que era un sindicalista americà que la seva desaparició va commoure tot el país i es va implicar molt la màfia al mig. I en general les crítiques que està obtenint, jo encara no l'he vist, però tothom està dient que és genial, que és de les millors pel·lícules que ha fet mai Martin Scorsese. I clar, tenint en compte el director del qual estem parlant, fa estrany que es pugui elevar d'aquesta manera, perquè ha fet pel·lícules extraordinàries. Però tothom diu que és la pel·lícula de l'any, que s'ha de veure, i al cap i al fi tothom, tots els crítics, n'estan elogiant de tot. L'únic que se'n diu, s'ha de tenir en compte si es va veure en el cinema, és que la pel·lícula dura 3 hores i mitja. És llargueta. Però clar...
Però val la pena.
Val la pena i és bonic veure un director tan important de la història del cinema encara fer coses tan bones i tan boniques, perquè veus a Woody Allen, que les últimes pel·lícules no han valgut res.
Però és veritat que és molt productiu, Woody Allen, no? Que potser vol fer tantes coses que al final sempre per estadística alguna ha de sortir malament.
També n'hi ha alguns com Coppola que està desaparegudíssim.
És veritat.
S'agraeix a Martin Scorsese que estigui fent coses tan bones encara.
A més, és un dels millors directors del cinema, actuals.
Sí, totalment. Actuals i de tota la història. I bueno, ara de moment només s'ha estrenat en petits cinemes per tot el món. Diria que el Verdi l'han estrenat.
Sí, ara en parlarem perquè hi ha hagut polèmica amb això.
Per què?
Perquè
tots en Netflix ho fan.
Et diria que aquí a Sabadell no l'han volgut emetre, pels cines d'aquí a Sabadell, perquè, clar, Netflix ho fa per ficar-ho als cinemes per poder guanyar Oscars. Sí. Però, clar, l'han estrenat a Netflix una setmana després. O sigui, l'estrenaven al cinema un divendres i el divendres següent ja la feien a Netflix.
Bueno, qui anirà al cinema?
I als cinemes, les professores...
Bueno, veureu millor, al cinema tens una pantalla més gran, el soroll
i tot. Home, jo soc de cinema,
I més amb un directe així. Els cinemes han dit que el que vol Netflix és això, primer, poder optar a Oscars perquè pel fet d'estar en cinema, i la segona és que els hi facin als cinemes la publicitat i que s'esperin una setmana, ells fan la publicitat per tot arreu i després la gent s'espera una setmana a veure Netflix. I, doncs, molts cinemes s'han negat a...
Molt bé, clar, perquè hem de...
I aquí a Sabadell era... Si no m'erro, aquí a Sabadell era un dels que no l'han volgut emetre. Precisament per això, perquè al final l'únic que buscaven és la publicitat gratuïta, no?
Bueno, i si més no, que per presentar els Oscars, una de les condicions és aquesta, que a la teva pel·lícula ha d'haver estat en pantalla unes 2 setmanes. Si més no, una curiositat, la pel·lícula...
No s'han esperat molt més, no? Llavors, o sigui, han fet aquí, feta la llei i la trampa.
Per curiositat, una pel·lícula que no sé si coneixeu, que és The Room, que és considerada la pitjor pel·lícula de la història,
no.
El propietari estava tan apajarat, el que la va produir, que va decidir comprar tot un cinema i ficar-la en antena dues setmanes per optar als Oscars.
O sigui, quin boig, no?
Sí. Però és aquest sistema que l'acadèmia té muntat, que clar,
una mica pervers,
Netflix se n'està
no?
aprofitant.
Clar.
Però encara no s'ha estrenat a Netflix, s'estrena el 27 de novembre.
Molt bé.
Van dir 15
dies. Anem a veure l'Alberti. Sí.
I en
versió original, si pot
ser. I parlant ja que hem nombrat a Coppola,
sí.
Una de les notícies que també últimament ha estat més punteres és que torna a fer cinema, ha retornat, i està produint una pel·lícula que es dirà Megalòpolis, que serà de ciència-ficció, i que ha dit que vol superar l'Apocalipsis Now, la producció d'Apocalipsis Now.
Uau, doncs el nivell és molt alt.
No sé si ens hem de ficar contents o patir, ja que l'última edició que va fer d'Apocalipsis Now té una durada de 9 hores. Així que no sé com serà, però serà bona. Coneixent-lo serà bona.
I el títol em sembla que vol agafar una miqueta Metrópolis, de Fislang, allò, agafar la de Megalòpolis, Metrópolis...
Segurament intentarà recuperar molt l'essència
no?
de la
ciència-ficció
dels anys 20, 30, 40.
Hem d'aprofitar mentre, no?
Mentre
tinguem aquests directors en actiu, hem d'aprofitar, perquè segurament seran interessants i també sempre arrisquen, no?
I tant.
Molt bé, què més?
La següent que porto també és de Netflix... I es diu Història d'un matrimoni.
What I love about Charlie. He loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. He cries easily in movies.
I cried 4 times.
Me too.
He's very competitive.
What's this? Who owns Baltic Avenue?
He's very clear about what he wants. He's a great dresser. Never looks embarrassing, which is hard for a man. He takes all of my moods steadily. He doesn't make me feel bad about them. He rarely gets defeated, which I feel like I always do.
Vinga, Jana, explica'ns per què l'hauríem de veure. Si tenim Netflix, clar.
Abans que res, vull comentar aquest tràiler.
Sí.
I és que és un dels tràilers més intel·ligents i bons que he vist últimament. I és que han publicat dos tràilers a la vegada. Aquesta història, com diu el títol, tracta sobre un matrimoni, sobretot el procés de divorci d'un matrimoni que ha durat molts anys i que té un fill i les complicacions que això comporta. I han fet dos tràilers, un des del punt de vista del pare i un de la mare. I comencen tots dos dient què els agrada de l'altre i al final s'ensenya que es divorcien. I està molt bé perquè és aquesta comparativa entre ella... tot el que ella veu bé d'ell, tot el que li agrada, tots aquests trencaments que té respecte a la figura del pare, i també d'ell al revés, i després t'ho trenquen tot i et diuen doncs aquests dos es divorcien i serà una catàstrofe familiar
evidentment.
La pel·lícula és dirigida... Bueno, s'ha dirigit per Noah Baumbach, nom complicat, i sobretot el que crida més l'atenció i el reclam que ha fet servir Netflix són els actors. Hi ha Scarlett Johansson, no falta presentar-la, i a ell últimament tampoc no falta presentar-lo, és Adam Driver, que segur que el coneixeu com a Kylo Ren.
Sí, i tant, i tant.
O sigui, ja el reclam està fet.
Sí, sí.
També s'està dient meravelles de tots colors d'aquestes pel·lícules. Diuen que és a la vegada divertida, cruel, que té una barreja de molts estils, des del romàntic al thriller, i sobretot que ells dos ho fan extraordinari i que optaran als Oscars, perquè li donen una personalitat als personatges que és extraordinària.
No ho sé, a mi m'has convençut, eh? O sigui, que jo la veuré seguríssim.
Jo tinc moltes ganes de veure-la, sincerament, i aquesta l'aniré al cinema sí o sí, tot i que faran el mateix que amb Irlandès. I per qui no tingui ganes d'anar-la, s'estrenarà el 6 de desembre a Netflix.
Molt bé. Doncs si no volem anar al cinema, la veurem a Netflix. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé a tots tres.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.